migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a una nova temporada d'aquest programa, El Mirall, que us acompanya tots els divendres a 2:15 del migdia a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Després de l'habitual parèntesi estiuenc, hem carregat piles i ens posem en marxa. Comencem avui recordant el que ha estat la notícia de la setmana per aquesta casa, la cadena COPE, l'entrevista que Carlos Herrera va fer dimecres a les 8 del matí, que es va emetre per aquesta cadena, al Papa Francesc. El pontífex va comentar que les ideologies impedeixen qualsevol procés de reconciliació i va descartar tota possibilitat de renúncia imminent. Va dir que no se li havia passat mai pel cap aquesta opció i que no entenia com havia pogut sorgir el rumor. En aquesta mateixa entrevista, el Sant Pare va referir-se també a la situació de Catalunya a nivell social i polític uns anys després de l'inici del procés per assegurar que el camí sempre és el diàleg, la reconciliació i fugir de les ideologies que impedeixen aquest diàleg i destrueixen qualsevol procés de reconciliació. En aquesta línia, el bisbe de Roma va afegir que són els espanyols els qui han de jutjar, però que la clau, en aquest moment, va aclarir en qualsevol país, amb aquest problema és revisar si els ciutadans s'han reconciliat amb la pròpia història. El papa va admetre que no sap si Espanya està totalment reconciliada amb la història del segle passat, alhora que va destacar que el procés i el conflicte català, com el de Kosovo, s'emmarquen en fets històrics que estan caracteritzats per una sèrie de particularitats. Per tancar la reflexió en aquest context, el Sant Pare va concloure que el govern d'un país, sigui del signe que sigui, ha de fer-se càrrec de la reconciliació i veure com porten endavant la història com a germans i no pas com a enemics. Entre altres temes, a banda d'aquest, el pontífex va explicar que es troba bé, tot i que continua amb la medicació postoperatòria i el procés de recuperació després de la intervenció al còlon, a més de recordar que un infermer li va salvar la vida ara fa uns dies, però també l'any 1957 un altre. El papa va parlar de l'Afganistan, de les relacions amb la Xina, del procés judicial per corrupció que afecta el cardenal Angelo Becciu, aviat jutjat, i del camí sinodal de l'Església a Alemanya. Han estat aquestes qüestions tractades durant una llarga entrevista amb la qual la cadena COPE ha obert la temporada. Enhorabona als nostres companys i també a tota aquesta casa per l'entrevista al Papa Francesc, de la qual nosaltres avui, per començar la temporada, ens hem volgut fer ressò. A la taula de testimonis, avui, primer dia de la nova temporada, parlarem del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, que veu amenaçada la seva integritat per una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona a nivell urbanístic. Ens ho explicarà Maria del Carmen Guerrero, que és l'organista del temple, entre altres responsabilitats. I a l'última part de la nostra taula comptarem amb una intervenció del rector del Santuari de Montserrat, el benedictí Joan Maria Mayol, que ens explicarà com ha anat ara fa uns dies el 29è curset per a organistes d'església sobre música i litúrgia. Tot això amb la música d'inspiració cristiana, avui amb la cançó Et lloem, Senyor, del grup Cairoi, i algunes notícies de la setmana. Arribarem fins que siguin gairebé les dues. Benvinguts novament, salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim ara ja la taula de testimonis. El Santuari de Sant Josep de la Muntanya, situat al barri barceloní de la Salut, és notícia aquests dies. L'Ajuntament de Barcelona preveu activar un pla de reurbanització que comporta obrir un carrer pels jardins del Santuari Llar, situat en les instal·lacions i al complex del temple. La conseqüència directa d'aquesta acció és l'eliminació de vies de comunicació internes utilitzades pels menors per a moure's entre les llars, a més del funcionament i l'organització d'aquestes llars. La Congregació Mares dels Desemparats de Sant Josep de la Muntanya, gestores del centre, amb el suport dels educadors, les educadores i la treballadora social, s'hi oposa frontalment perquè veu incoherent, injustificada i desfasada aquesta actuació. Un dels motius principals és que per crear un pas cívic es destruirà la seguretat i la intimitat dels menors acollits al Centre Residencial d'Acció Educativa, el CRAE. Sant Josep de la Muntanya viu aquesta situació tot just coincidint amb les commemoracions pel centenari de la coronació de la imatge que dona nom al temple i a tota la seva obra social i espiritual. Un any especial que s'inaugurava el 17 d'abril passat i que les Mares dels Desemparats, congregació fundada per la Beata Petra de Sant Josep, van acollir, com també acullen actualment una seixantena de nens. Una missa el 16 d'octubre, presidida pel bisbe Xavier Vilanova, amb motiu de la festa de la Beata Petra, amb exposició aquell cap de setmana, un cicle de conferències josefines del 19 al 23 d'octubre i un seguiment especial de la devoció dels 7 diumenges de Sant Josep l'any vinent, completaran les principals activitats, que culminaran amb la clausura el proper 19 de març amb una nova Eucaristia al mateix santuari. Ens acompanya Maria del Carmen Guerrero, ecònoma i organista del santuari. Mare Maria del Carmen, bona tarda, benvinguda al Mirall.
Bona tarda.
En què consisteix aquest projecte urbanístic de l'Ajuntament de Barcelona que afecta els terrenys de Sant Josep de la Muntanya?
El plan urbanístico del ayuntamiento pues consiste en abrir un paso para bicicletas, patinetes y viandantes desde los jardines Menéndez Pelayo a la avenida San José de la Montaña, aprovechando un vial interno de comunicación entre los hogares. Esto pues afectaría directamente a todo el funcionamiento y la organización del centro, ya que los niños que tenemos acogidos y que son tutelados por la Generalitat, están distribuidos en 6 hogares, 2 ubicados en el edificio principal y 4 en los jardines. Esto hay distintas también instalaciones que utilizan en común y que se comunica todo entre sí, ¿no? Pues abrir este paso supondría poner en riesgo no solo la libertad de movimiento del personal y de los niños, sino sobre todo la seguridad, la intimidad y la privacidad, que es lo que más nos preocupa.
Em sembla que no és la primera vegada que el santuari, la congregació i la seva obra social es troben en una situació així. Ara s'ha posat en marxa una campanya des del santuari mateix. Com és i de quina manera s'hi pot donar suport?
Pues sí, no es la primera vez que el santuario y el hogar San José de la Montaña pues se siente amenazado con esta situación, ¿no? Han intentado varias veces pues abrir este paso, una vez para coches, ahora para peatones, y bueno, en todo momento pues nosotros lo hemos defendido y hemos hecho todo lo posible para que no se llevara a cabo. Ahora sí, la campaña que estamos haciendo, pues más que nada es la recogida de firmas, las cartas de apoyo de distintas entidades. Al ser un centro tutelado por la Generalitat, pues la Dirección General de la Atención a la Infancia y el consorcio con los que tenemos un convenio, pues también nos han apoyado con sus escritos. Y bueno, lo que pretendemos no es solamente defender una propiedad, sino que lo que estamos defendiendo es la intimidad de los niños. Ya lo comenté en la pregunta anterior, ¿no? Es lo que más nos preocupa.
Estem parlant amb la mare Maria del Carmen Guerrero, ecònoma i organista del Santuari de Sant Josep de la Muntanya. Madre Maria del Carmen, quines possibilitats hi ha de frenar el projecte municipal i quin marge de temps hi ha per aconseguir-ho?
Ahora mismo lo que hemos hecho ha sido presentar alegaciones en el Ayuntamiento de Gracia. Este tema lo hemos puesto en manos de un gabinete de abogados y bueno, estamos a la espera de cómo se va desenvolviendo este tema.
Molt bé, d'altra banda, quines són, Madre Maria del Carmen, les raons que dona l'Ajuntament, si és que les coneixen, per tirar endavant la reforma urbanística?
Las razones, pues no sé qué razones. A nosotras no nos han dado ninguna. Simplemente nos hemos enterado a través de los medios de comunicación del proyecto de abrir este vial para que puedan pasar bicis y patinetes y viandantes. Entonces, no sé responderle bien a esta pregunta porque no tengo conocimiento de nada más.
D'altra banda, tenint en compte que es viuen des de l'abril passat les commemoracions pel centenari de la coronació canònica de la imatge de Sant Josep, com s'està desenvolupant aquest any especial?
Pues sí que es un año especial, es un año muy bonito, nos da mucha alegría, es un año de acción de gracia por este centenario de la coronación de la imagen de San José. La pandemia no nos ha dejado hacer muchas de las actividades que nos hubiera gustado, pero bueno, tuvimos la apertura en abril, fue un acto muy, muy emotivo y se pudo retransmitir por la 13 de televisión. Y bueno, tenemos distintas actividades programadas. Ahora en octubre tendremos un ciclo de conferencias, coincidiendo también con la fiesta de nuestra fundadora, Madre Petra. Y bueno, pues se está desarrollando pues con tranquilidad, con alegría, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Difundir la devoción a San José para nosotras es una gran alegría, que la gente lo conozca, lo venere, se confíe a él, y eso es lo que pedimos y queremos que vaya pasando en este año tan especial, que bueno, que el Papa también puso su guindita al pastel, proclamando este año a San José, dedicado a San José, y nosotros celebrando conjuntamente este centenario de la coronación.
I a més de tot això, Madre Maria del Carmen Guerrero, ecònoma i organista del santuari, com resumiria vostè la vida actual del santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona des de les religioses i de tota l'acollida i l'ajuda als nens que necessiten protecció per viure dignament i per créixer?
Bueno, pues resumir la vida del santuario, nuestro día a día se desarrolla en la atención a los niños acogidos y tanto la religiosa como los educadores y todo el personal formamos un equipo con un mismo objetivo, que es el bienestar y el desarrollo integral de estos niños, ayudarle a crecer, ayudarle en todo lo que necesiten, acompañarlos y sobre todo a quererlos. Y al mismo tiempo tenemos este santuario dedicado a San José. Es un santuario abierto, es un santuario que acoge y bueno, aquí lo decía Madre Petra, aquí vendrá gente de todo el mundo y siguen viniendo. Entonces es un santuario para que la gente pueda venir y pueda encomendarse a San José y confiar a través de él en la providencia de Dios.
I com animaria els qui ens escolten a conèixer el santuari o a aprofundir-hi si ja el coneixen i també a donar suport a la campanya per salvar les llars i l'entorn de Sant Josep de la Muntanya?
Pues yo animaría a la gente pues a que viniera. Desde hace varios años ya se están haciendo visitas guiadas. Bueno, ahora con lo de la pandemia se ha frenado un poquito, pero lo queremos retomar este año. Se le explica qué significa el santuario en Barcelona, lo que significa la devoción a San José, y se le hace un recorrido por todas las instalaciones de la casa. Se descubre no solo la devoción, no solo pues ese culto a San José, sino que se conoce mucha historia, se conoce la labor y eso pues implicaría de que la gente nos diera ese soporte a esta campaña de salvar los hogares, ¿no? Porque hay un poco de ignorancia y la gente no conoce la labor que se hace, no conoce qué es lo que se vive aquí dentro, y sería muy bonito de que la gente lo conociera de primera mano. Entonces yo les invitaría, pues eso, a que participara de alguna de las visitas guiadas. Normalmente la casa no está abierta al público porque la privacidad de los niños es lo primero, pero sí estas visitas guiadas y controladas que dan a conocer toda la labor y todo lo que significa este santuario en honor a San José.
Moltíssimes gràcies, Madre Maria del Carmen Guerrero, ecònoma i organista del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, situat, segurament ben conegut per molts de vosaltres, al barri de la Salut de Barcelona. Que vagi molt bé el que queda d'aquesta commemoració pel centenari de la coronació canònica de la imatge de Sant Josep en aquest complex i en aquest temple. I ànims amb aquesta campanya, esperem que no es trenqui la comunicació entre les llars i els nens que són acollits per les mares dels desemparats. Fins una altra, que vagi bé.
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa, por el interés que habéis puesto en este problema que ahora tenemos y gracias por difundirlo a través de este medio para que la gente pueda conocerlo y pueda ayudarnos con su firma y con su oración.
D'altra banda, el monestir de Montserrat va acollir del 23 al 28 d'agost la 29a edició del curset de formació instrumental i litúrgica per a organistes d'església. Estava adreçat, com cada any, a tots els qui exerceixen d'organista en una comunitat parroquial o religiosa, a estudiants que volen aprofundir el seu repertori d'orgue i a tots els qui, amb un instrument o un altre, presten un servei musical a la litúrgia. El temari s'ha centrat en l'orgue com a instrument d'acompanyament i de repertori litúrgic. El nivell bàsic recomanat ha estat el de cicle inicial de grau mitjà o bé grau elemental o equivalent. S'han treballat diverses matèries i diversos professors, alguns d'ells monjos de Montserrat, han liderat i conduït la formació i les sessions d'aquests dies. Ens acompanya uns minuts i ens resumeix aquesta experiència formativa, el 29è curset de formació instrumental i litúrgica per a organistes d'església a Montserrat, el rector del Santuari de Montserrat, Joan Maria Mayol. Pare Joan Maria Mayol, endavant, ens pot resumir una mica el que ha estat aquest nou curset?
Del 23 al 28 d'agost d'aquest any, a Montserrat hem organitzat la 29a jornada del curset de formació d'organistes d'església. Ja és habitual reunir a l'entorn del monestir en un ambient de pregària i de fraternitat aquests professionals de la música, els organistes, que es reuneixen per aprofundir en les seves tècniques i després també per contextualitzar d'alguna manera el seu servei en les seccions litúrgiques. Aquest any ha estat un bon nombre d'assistents i han començat primerament amb una audició de l'Anna Aguado, professora d'orgue del Conservatori Superior de Màlaga, en la qual hem pogut estar doncs, en la primera jornada les possibilitats infinites que té el teclat en mans d'una professional. Es tractava primer de conferències més tècniques, en les quals es parlava doncs, de diferents aspectes de l'orgue, i després també d'aprofundir, que potser és la part que jo vaig participar-hi més, d'aprofundir en el context en el qual es donen aquestes realitzacions, que és la litúrgia. Aquest any vaig impartir un curset reduït sobre la litúrgia de les hores, remarcant la seva història, el seu contingut i després la participació concreta doncs, musical que poden tenir els organistes i la seva importància. Ha estat uns dies intensos perquè havien de combinar la teoria amb la pràctica i les audicions i les seves pròpies propostes, però crec que estat, tots ells ho han valorat positivament. A la cloenda va venir l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, en el qual pot donar els diplomes a tots els assistents.
Moltes gràcies, pare Joan Maria Mayol, des de Montserrat. I ara arribem ja a la recta final del programa. Lluem, Senyor, un tema del grup Cairoi que ens invita a admirar Déu per les seves obres en Jesucrist. Crida, molt integrada d'altra banda, en el missatge litúrgic d'aquest diumenge 23è durant l'any. Algunes notícies: hem de lamentar que el monestir de Santa Maria de Poblet va anunciar el 26 d'agost passat, en un comunicat, que havia estat detingut un monjo d'aquesta comunitat cistercenca per presumptes abusos sexuals a una nena. Segons el comunicat, els Mossos van notificar al monestir, situat a la Conca de Barberà, que aquest monjo va abusar d'una menor, suposadament el 15 d'agost, durant la visita d'una família. Per aquest motiu, aquest religiós va ser arrestat i també ha estat, segons ha explicat l'abat Octavi Vilà, apartat de les seves funcions monàstiques. D'altra banda, la Santa Seu va fer pública el 23 d'agost, la setmana passada, l'acceptació de la renúncia al govern pastoral de Xavier Novell com a bisbe de Solsona per part del Papa Francesc. Novell havia presentat aquesta dimissió lliurement, segons el bisbat de Solsona, per raons estrictament personals i després d'una reflexió en conformitat al que es contempla en el cànon 401.2 del Codi de Dret Canònic. El nou administrador apostòlic de Solsona, nomenat pel mateix pontífex, Romà Casanova, també bisbe de Vic, s'ha adreçat en una carta i en un missatge al bisbe Xavier Novell, destacant que ha exercit el seu servei de manera intel·ligent i generosa, amb mirada àmplia, donant resposta al gran repte d'anunciar l'Evangeli de Crist. A més, us comentem que la parròquia de Santa Maria de Montblanc va donar dissabte passat el tret de sortida a la celebració de l'any de la Mare de Déu, una commemoració dedicada a la Verge de la Serra, coincidint amb els 725 anys de l'arribada d'aquesta santa imatge a la vila, actual capital de la Conca de Barberà. L'acte d'inici va consistir en un rosari de torxes nocturn des de la mateixa església parroquial fins al santuari de la Serra, i els primers actes se celebren durant els últims dies amb la popular novena a la Mare de Déu i el seguit de celebracions de la Festa Major. I dos apunts molt breus per acabar. Dimarts passat, com cada 31 d'agost, els devots de Tàrrega van celebrar la festa tradicional de Sant Ramon Nonat en el marc de l'església de la Mercè de l'Escola Pia de la capital de l'Urgell, amb una assistència molt nombrosa. I aquest dimecres 1 de setembre es va viure la festa de Sant Gil, molt vinculat al bisbat d'Urgell i al santuari de Núria. Ens acomiadem. Moltes gràcies per la vostra companyia. Hem començat la temporada aquí a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja, amb molt de gust per a tots vosaltres. Us esperem divendres vinent a 2:15, aquí mateix. Salutacions, bona setmana, adeu-siau.